Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Avui, 12 de febrer, ha començat el judici contra els encausats pel cas de l'UO amb un impacte mediàtic important en el cas de l'Escala. Aquest migdia hi ha hagut una aturada de 5 minuts al davant de l'Ajuntament. També s'ha mobilitzat un col·lectiu d'una vintena de persones una estoneta més tard a la plaça de les Escoles i aquesta tarda a les 7 hi ha concentració convocada al davant de l'Ajuntament. Pel que fa a mobilitzacions, també hem de parlar de l'Institut, on un alt percentatge d'estudiants de tercer i quart d'ESO i de batxillerat avui han fet vaga. Amb motiu d'aquesta data, aquest inici del judici, però també en protesta per l'obligatorietat de les proves de competències bàsiques a quart d'ESO. En definitiva, una jornada reivindicativa que retratarem a l'obertura de l'informatiu local de les 8. També n'anem escoltant en detalls al llarg de tota la jornada els butlletins de la xarxa i serà tema d'obertura el Nexe Vespre amb l'Ali Giner i Montse Manent. De moment, aquesta és l'obertura d'aquest butlletí. Altres temes d'àmbit local són aquests. L'alcalde Víctor Puga es mostra reaci a la coincidència de convocatòries electorals en un sol dia. Davant la hipòtesi que poguessin avançar-se les generals el 26 de maig, coincidint amb les municipals i les europees, considera que això desvirtuaria el caire local de les municipals. L'agrupació sardanista Avi Xaixo de l'Escala compleix enguany 50 anys i per celebrar-ho per haver organitzat almenys un acte al mes durant tot 2019. El primer, la presentació d'un recull de contes infantils originals de la figuerenca Montse Segura, es va presentar dissabte al CERN. Diumenge vinent es fa la presentació dels equips del Club Bàsquet L'Escala, una presentació que podria ser l'última del president Pep Andrades, que aviat complirà els 6 anys de mandat pels quals va ser escollit. A l'agenda d'activitats parlem dels actes previstos aquesta setmana, els més immediats, la reunió per a la creació d'un banc de temps per a dones, demà al local de Càritas, 6 de la tarda. També demà, presentació dels resultats del pla comercial inclòs en el pla de barris, a 9:15 a l'Ajuntament. Pel cap de setmana, xocolatada solidària per a la investigació del càncer infantil al parc de l'escola L'Escolapi, divendres. Sortida al Teatre Nacional des de la biblioteca per anar a veure l'espectacle La Bona Persona de Sesuan o la presentació del llibre República i Ecologia de Jordi Navarro diumenge al migdia. Ara continua el FAR, segona i tercera hores, amb Cris Cantal Escala i amb l'equip habitual a la resta d'emissores que formen part del projecte. Des de Ràdio Arenys, des de Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, des de la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar, des de Ràdio Delta de Deltebre. Això fins a les 7. A les 7 notícies, les d'àmbit general amb l'Ali Giner i Montse Manent, el next vespre. A les 8, una ullada local amb l'informatiu i tot seguit a una excursió amb el programa Sendes. A les 9, Chelsea Hotel, a les 10, Ruta 66, a les 11, reemissions per aquest ordre del més calent a l'Aigüera, l'informatiu i finalment la plaça, la tertúlia política de cada dimarts a Ràdio L'Escala. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. I amb tu.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Comencem aquesta hora de la tarda parlant i reprenent una notícia que us avançàvem ahir, i és una inversió de 330.000 euros per part del Ministeri del Departament de Costes del Ministeri de Medio Ambiente de Madrid a la zona de l'Alt i el Baix Empordà. Cristina Cantal, explica'ns.
Doncs sí, com bé has dit, faran aquesta inversió per a manteniment i conservació del litoral gironí durant aquest 2019. Un dels 8 municipis on es faran actuacions és a l'Escala, concretament el projecte de condicionament del camí de ronda de Cala Montgó a Punta Xerric, amb un pressupost de 65.000 euros. En parlem amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Escala, Josep Bofill.
Senyor Bofill, molt bona tarda i benvingut. Senyor Bofill, què tal? Molt bona tarda.
Doncs bé, mira, per aquí la zona, de moment avui, amb molt bona temperatura.
I felicitats, escolti'm, que el Departamento de Medio Ambiente de Madrid els hi inverteixi diners, escolti'm, més per felicitar-los, perquè últimament estan allò com agarraïllos, amb aquestes coses.
Sí, portaven un temps que la zona doncs no hi havia de manera doncs acabada d'obtenir aquesta espècie d'inversions, però nosaltres no hi hem perdut el contacte i en aquests dos últims anys hem anat fent reunions no només amb aquesta zona que estàvem parlant ara, sinó amb diferents punts del poble on més que projectes definits hi han intencions, però bueno, aquest sembla que sí que es portarà a terme.
I aquest projecte de condicionament d'aquest camí de ronda d'aquí a Cala Montgó, què s'hi farà?
Bé, doncs fins al moment el que hem fet és, el Costes ens ha demanat, diguéssim, formalment, són els procediments que toquen, doncs el paper, l'acord, diguéssim, amb l'Ajuntament de que ells actuaran i faran l'actuació i a partir de l'actuació doncs l'Ajuntament assumeix el que és el manteniment. Llavors aquest primer pas s'ha fet, ens han explicat en què consistirà el projecte, no tenim encara el document, però sí que el que farà doncs és arreglar aquest camí de ronda. Actualment doncs hi ha un camí marcat però no està ni molt menys en les condicions idònies per al pas de la gent. Hi ha entrebancs, hi ha pedres, etc. I el que es farà doncs és actuar en el sòl ferm, fent-lo més accessible, i en les zones on no s'hi podia actuar en el sòl, doncs posar alguns trams de passeres de fusta.
Has dit que això encara està per acabar de concretar. No sabeu, doncs, quan això es començarà a portar endavant. Sí que sabem que serà al llarg d'aquest 2019.
Sí, exacte. El pressupost el tenim en aquest any. Ens han dit que de seguida s'hi posaven. No, jo crec que ja tenen el document redactat, però encara no... Bueno, el tràmit m'imagino que deu ser com els tràmits públics que fem aquí a l'Ajuntament. I s'ha d'aprovar, i etcètera. Però sí que ens han explicat això, no? Que el que es tractarà és d'unir la zona de la platja amb aquesta punta del Xeric i en els trams aquests que dèiem, doncs, on no s'hi pugui actuar en el que és el camí, hi haurà unes passeres de fusta que ajudaran a l'accessibilitat de la zona.
Creu que les obres anunciades o les inversions anunciades són una cosa i les inversions executades en són una altra? Creu que aquesta serà anunciada i executada? Confien que sigui així?
Sí. Com li he dit, hem tingut contactes últimament amb els representants, diguéssim, de Costes de l'Estat, ens han vingut a veure. Hem anat a la zona amb ells també per poder comentar alguna solució tècnica, inclús amb els tècnics de l'Ajuntament, i el document aquest que deia jo, si no està allà aprovat, està al caure, perquè, a més, ens ho han dit, sí.
Doncs, escolti'm, aquesta és una, sens dubte, una bona notícia. Afecta d'altres ajuntaments, nosaltres ens ho hem mirat des del punt de vista de l'Escala, però és una bona nova. Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat, Josep, i en tot cas que tingui una bona feina i que estigui fet per l'estiu, que és el que desitgem tots, poder passejar per aquí.
Sí?
Escolti'm, si li fan abans de l'estiu, venim a inaugurar-ho, això, ja li ho dic.
Home, i tant, és una millora significativa per la zona. El camí de ronda aquest, després entenem que també hauria de tenir continuïtat per l'altra banda, però això ja en parlem més endavant.
Ui, ja demana massa. Bé, en tot cas, tot arribarà. Gràcies, Josep, una abraçada, fins
molt
després.
Bé.
A reveure.
Vinga,
és regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Escala. Cristina, t'anomeno cap d'obres, a supervisar-les, com si fossis jubilada, vale?
Allà, a veure com avancen i jo et vaig informant.
Vinga, així m'agrada. Fins després, a reveure.
Fins després.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Yolanda Major. Seguim aquesta setmana amb la cuina de proximitat. Avui la Yolanda Majó ens porta una d'aquelles receptes ràpides, fàcils i sobretot suculentes. Sípia amb pèsols, senzill, però efectiu.
Avui cuinem sèpia amb pèsols. Per fer aquest plat necessitem 1 quilo de sèpia d'arenys, 1 quilo de pèsols desgranats, 2 grans d'all pelats, 2 cebes de figueres, 2 tomàquets madurs, una mica d'oli, sal i pebre. Agafarem una paella i fregirem les dues dents d'all que quedin ben rosses per tal de que l'oli ens agafi aquell costet d'all. Un cop retirem els alls, en aquest oli afegim la sèpia talladeta d'aus, ben duradeta. Un cop ben durada hi afegim la ceba trinxadeta, que quedi tot ben enrossit, i llavors hi afegim el tomàquet ratllat. Un cop el tomàquet ratllat ho cobrim d'aigua o de brou de peix, ho deixem coure mitja hora, 35 minuts, que quedi la sèpia ben tova, i ja només tenim que afegir el pèsol i que faci xup-xup 5 minuts. Ja tenim la recepta i ja està.
Doncs, mira, la setmana passada en el concurs preguntàvem si pop, calamar o sípia. Doncs, mira, tenim una alternativa a la sípia sola, la sípia a la planxa, aquesta sípia amb pèsols. Demà més, amb la Yolanda Major.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Quantes vegades heu sentit a parlar de la boira de Lleida, per exemple, no? Lleida s'han aixecat amb boira i la cosa dura, i dies i dies i dies. I a l'Osona, per exemple, que també tenen molts dies de boira, els hi arriba tota la ventolada, bàsicament diuen de Barcelona, i no només la boira, sinó també bona part de la contaminació. O al Pirineu, tot el dia amb la neu i amb el fred. Imagineu-vos aquelles zones de l'Alt Àneu, no? Allò, dies i dies amb temperatures sota zero, que no ve de gust ni de sortir del llit, no de sortir de casa, sinó de sortir del llit. Els que vivim a la costa tenim molta sort. Penso, és un plantejament. I, de fet, no devem anar molt equivocats, perquè fixeu-vos que aquí tothom ho critica, tothom hi troba pegues, però quants jubilats europeus a la que agafen 4 quartos i 3 dies es venen aquí, busquen un apartament, una caseta, i decideixen passar bona part dels seus darrers dies a la nostra zona. Som privilegiats, encara que ens costi reconèixer-ho. Viure a la llera de la mar Mediterrània és tenir molt pocs dies de temperatura sota zero, molts dies de sol, molt poca pluja. Bé, pluja en quantitat sí, però en dies poca. I això sí, tenir a l'abast un seguit de natura, platges, muntanya, que fa que siguem, repeteixo, afortunats. Avui volem parlar-ne. Per què ve la gent a viure a la nostra zona, què hi troben, quins avantatges, per què som nosaltres tan crítics quan els altres hi troben totes les gràcies, avui de mirar-nos una mica al melit. Ivan Fernández, amb qui estàs?
El nostre convidat és gerent de l'Estació Nàutica de Vilanova, una empresa que promou l'ecoturisme i ofereix a totes les persones que visiten la ciutat doncs, l'oportunitat de conèixer els millors racons i també gaudir d'experiències gastronòmiques, culturals i també d'activitats nàutiques i relacionades amb el mar. Per parlar-ne, saludem el gerent de l'Estació Nàutica, en Joan Manel Gallego. Joan Manel, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda. Gràcies per l'invitació.
Realment, Vilanova és una ciutat que viu del turisme durant tot l'any. És a dir, no hi ha una època on, evidentment, a l'estiu rebem més turistes, però podem viure del turisme durant tot l'any, sobretot caps de setmana, Setmana Santa. Acostuma a ser temporada on molts turistes venen a la costa per poder gaudir d'aquestes activitats que l'Estació Nàutica ofereix.
Bé, nosaltres pretenem que la temporada, com totes les destinacions, sigui el més planera possible, és a dir, que amb les menys puntes possibles, però hem de dir clarament que tenim com tres, la punta és juliol i agost, després un segon període serien els mesos de maig, juny, setembre, i després la resta de l'any. No obstant, estem treballant per desenvolupar una oferta de producte que impliqui que podem rebre visitants durant tot l'any.
Escolti'm, què és el que valoren aquests visitants? És a dir, per què venen precisament a Vilanova i a la Costa del Garraf en general, no només es queden únicament a Vilanova? Per què venen aquí?
Bé, nosaltres, cada destinació aposta pels seus... Bé, fa la seva aposta, no?, la seva estratègia turística. En el cas de Vilanova i la Geltrú estem desenvolupant un pla de màrqueting turístic, estem a la tercera, el tercer any, arrencant el tercer any, i estem buscant, bé, estem desenvolupant un turisme quasi un slow tourism, un turisme tranquil. Busquem una tipologia de turista que li agrada doncs, estar a una ciutat mitjana com la nostra, amb tot tipus d'interessos, no només a la costa, sinó també a l'interior, i li agrada conviure amb els residents. Tenim més residents que turistes, i bàsicament la nostra oferta aposta per la varietat i el trencament de l'estacionalitat.
Miri, anem a preguntar a la gent que ve a la nostra, a la zona de costa, perquè ve a la zona de costa. Cristina Cantal, jo he posat en la presentació un exemple, que és la de l'Osona. Precisament parlem de l'Osona, no?
Sí, exacte, perquè la nostra pròxima convidada és una osonenca que freqüenta l'Escala els caps de setmana durant tot l'any, tot i que té la vida a l'interior sent un vincle especial, no?, amb aquest poble costaner, doncs, que fa que es desplaci sovint per canviar d'ambient, de gaudir de la costa, de la família i, com deies tu, del bon temps. Saludem a la Montse Crusats.
Montse, molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, aquí a l'Osona, tot el dia amb boira, fred... tot és com lent. Escolta, a l'Escala, a l'Empordà, a la costa, tot és sol, és vida, és alegria, no?
Sí. Tinc la sort que tot i ser Osona estem a la falta del Montseny, sí. I boira la veiem una mica de lluny a la plana, però fa molt fred. Llavors, el canvi d'aire s'agraeix, aquí llum, amplitud de mires, que arriba fins a les muntanyes que t'ho tapen, sinó que veus el mar... Ostres, canvi la temperatura, tot.
Us agrada per això, per la temperatura, perquè és com si us aginessis la mirada. Per què us agrada tant venir a la costa? I per què us quedeu a viure a l'interior? Suposo que la vida a l'interior, perquè la deveu tenir feta, no? Però per què us agrada aquesta dualitat?
No, jo soc de muntanya. Jo he nascut aquí, per tant, el Montseny m'encanta, però de tant en tant necessites un canvi d'aires. Necessites, jo dic, els meus fills necessiten passejar per la sorra. És una tonteria, passejar per la sorra de la platja, però s'agraeix molt l'aire de mar. Arribes a l'Escala, en el meu cas, i sents una olor diferent. És una olor pura, no sé, més neta.
I necessiteu que us organitzi moltes activitats i molta en renou, o no gaire? Amb la tranquil·litat, amb la senzillesa de passejar i de saber que sou a prop del mar i ja en teniu prou?
Jo ja en tinc prou, eh? També per això m'agrada l'Escala, perquè fa moltes coses. Abans, per exemple, venim sempre pel Carnaval, la Festa Major, fem moltes activitats al Maram, vull dir que té molta sortida a l'Escala. M'agrada passejar per la platja, passejar pel camí de Ronda, donar un vol per casc antic quan fa una mica de tramuntana. Bueno, ja en tinc prou jo, amb el que és l'Escala, diguéssim.
I ara vaig a presentar més convidats, però coneixes gent de l'Escala que se'n vagi cap a l'Osona o cap al Vallès, hi ha al Montseny o no?
En el meu cas, no. Jo no en conec ni cap aquí. Que també és normal, eh? Prou. Bon entorn, ells, eh? També. Poder no necessiten tant la muntanya com jo al mar.
Ara em segueixes explicant coses. Deixa'm presentar una altra convidada. En aquest cas ens la apropa la Judit Castells des de la zona del Delta de l'Ebre. Judit, amb qui parlem?
Sí, tenim a l'altre costat del fil telefònic a Àngeles de la Riba. És la capità de Sant Carles Marina. En aquest port hi ha durant tot l'any vaixells amarrats d'anglesos jubilats que venen al territori per gaudir de la climatologia i la gastronomia. Si et sembla, la saludem i que ens ho expliqui ella amb més detall.
Doncs vinga, saludem-la. Àngels de la Riba, molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, quants en tens ara? Ho saps? Els has comptat o no?
Ai, no. Ja, sí. Bueno, ara al febrer és quan comencen, perquè al desembre i gener es queden poquets, es queden pues, uns 10, no? Però ara ja comencen a vindre, pues, ara potser tenim uns 20 o 30, i bueno, és que lo primer les agrada molt la meteo, claro, la meteorologia d'aquí, pues, comparat amb Anglaterra, imagina't.
Va. És a dir, que marxen bàsicament per Nadal, no? Vull pensar, deuen marxar...
Sí, per veure la família, si és que marxen, que algunes queden, sí. I ja venen ara al febrer i ja fins al desembre. O sigui que, bueno, van i tornen, no? Van sí. I tornen. I se lo passen molt bé, coneixen la zona, tant Sant Carles de la Ràpita com els ports, els pobles d'aquí, els restaurants millor que jo. Jo si vull anar a algun lloc, és que lo dominen perquè estan jubilats i disfruten molt d'aquesta zona.
Bàsicament venen buscant això que dèiem, no? El sol, la bona climatologia, la tranquil·litat de la zona del Delta de l'Ebre, busquen aquestes coses.
Sí, bueno, aquí, clar, esto, això és un port esportiu, o sigui clar. Que ja tenen barco. Sí que surten molt a navegar, si no s'atreveixen de sortir sols, pues van amb barcos dels amics, o, en lloc de sortir cadascun el seu vaixell, surten tots juntets. Aquí la badia permet navegar tot l'any, perquè està molt protegit, i després també, si fa mal o fa molt de vent, o, pues se van a la muntanya, o se van a un restaurant, o se van a... que disfruten, bueno, de tot el que tenim nosaltres, que no tenim temps de disfrutar, lo gaudeixen ells.
Bàsicament estem parlant de gent d'un cert nivell adquisitiu, pel nivell de vida que m'estàs explicant, no? Deuen conservar casa a Gran Bretanya, a Anglaterra, hi ha un visquin, a més tenen el vaixell, poden mantenir les dues propietats i a sobre, doncs, a donar-se la vida padre, per entendre'ns.
Bueno, sí, lo que pasa es que para los sous dels anglesos tampoc té... que no les resulta tan car, ¿no? Va. Jo suposo que nosaltres haurem d'anar a Grècia o a un altre país, però ells vindre aquí és com que és més barato que el seu país,
I fins quan s'estan? És a dir, no dic de l'època de l'any, és a dir, arriba un moment, suposo que van envellint, i arriba un moment que ja diuen, bueno, escolta'm, jo ja...
Sí, aquesta és la notícia triste, que quan ja veuen que són massa grans, pues ja se porten al barco a Inglaterra o lo venen aquí i ja se'n van a casa. Però aguanten molt, perquè la gent de barco és gent que a lo millor fins als 70 i pico, 80 anys, està en forma, perquè el barco, només per pujar al barco ja has d'estar en forma. I sempre has de treballar, un barco sempre tens feina. O sigui que això pues és molt millor que no estar a casa a un sofà, m'entens? O sigui que aguanten, però sí que quan ja se fan grans, pues se van, però jo, bueno, no sé quina serà l'edat mitja. Els que estan aquí jubilats, 70 i pico, és lo normal, i estan bé, que los veus, que ja m'agradaria a mi arribar així.
Escolta'm, poso en comú qüestions, entre tota la gent que esteu aquí una miqueta escoltant, però Montse o Joan Manel, aquesta és la grandesa de la nostra zona de costa, és a dir, aquesta meteorologia absolutament benigna que fa que la gent, doncs, vulgui venir a passar llargues temporades? A veure,
bueno, aquí, no,
endavant,
no sé.
Àngels, després, si vols, sí? Joan Manel. Sí, digues, Àngels, digues.
No només, o sigui, la meteorologia és que sí, que en un país que plou tant i fa fred, pues s'agrada molt, però la gastronomia també, la gastronomia, aquí la tranquil·litat, perquè això no és un poble massa turístic i massa de ruïdos, de soroll, sinó que és tranquil·let, això també les agrada molt.
Digue'ns, Joan Manel.
Sí, a temporada alta, i parlem de temporada alta, doncs, el que seria l'estiu convencional, el tipus d'activitat passa una miqueta a segon terme. Ara, jo diria, òbviament, la platja és el més important, el bon clima, etc. No? Però jo diria que fora de la temporada alta és on hem de treballar molt qualsevol tipus d'activitat que pugui ser d'interès pels visitants. Aquestes activitats depèn una miqueta de la nacionalitat que tinguin, de la procedència. Depèn també de si l'hem d'oferir en origen o en destí. Depèn de la duració de les estàncies, depèn de la temporada. Però és bàsic, sobretot per destinacions que no estan posicionades, treballar l'oferta d'activitats, l'oferta de paquets, per trencar aquesta estacionalitat, que en definitiva és el greu problema que tenim que la costa catalana i tota la costa en general té.
Anaves a dir alguna cosa, Montse?
Sí, bueno, que parlaven dels anglesos, que lògicament busquen un bon clima. Dic, però és que els interiors fem el mateix. Els meus pares sempre han fet la broma, i crec que ho faran quan siguin grans, que diuen que es passaran 9 mesos a l'escala i els 3 mesos d'estiu, que és quan fa més calor, hi ha molta gent, això... ens atabala una mica, tornaran cap a Ceba, cap a Osona, perquè s'està més fresc. Vull dir que també aquí en realitat tens un bon clima, però a la costa el teniu més. Llavors dius, bueno, si tens una segona residència, potser quan et jubilis també hi passaràs bones temporades, eh?
Per tant, és el que... Suposo que no només és qüestió de bon clima, és fonamental, però els equipaments, els restaurants...
I tant.
Que s'organitzin activitats, és a dir, que hi hagi clubs i associacionisme, això també deu ser un element a tenir present, no? Montse, començo per tu, va.
Sí, i els serveis, que tinguis una mica de tot, que tinguis l'afició, que tinguis, puguis fer alguna cosa, que s'organitzin coses també per ajudar que la gent de fora, diguéssim, els que venim a, com a segona residència, et facis més com al poble, que et puguis integrar una mica. Això ajuda molt a que vulguis anar-hi més.
Correcte. Què en penses, Joan Manel?
Sí, no, no, en definitiva, a veure, no, com deia abans, no és el mateix, doncs, un visitant o un turista que ve de l'Eix, on nosaltres fem molta incidència, tot el que és Vic, Manresa, Igualada, doncs tractem d'assistir en aquestes fires i sabem, Andorra, més amunt ja, sabem perfectament una mica el que busquen, no? I, òbviament, doncs, busquen el que ens està comentant, no? Però a part d'això hem de treballar moltíssim tot el que és el calendari d'activitats. En el cas nostre de Vilanova, és una ciutat mitjana, 65.000 habitants, i tenim un calendari ja d'activitats ben farcit, és a dir, no necessitem crear pel visitant i el turista, perquè ja les tenim, de fet, no? Llavors, això és molt important, perquè això fa que ens visitin, quan ens visitin, d'alguna manera podem oferir activitats fora del que és temporada, no? Però, lògicament, tot el tema de coneixement d'idiomes, tot un bon servei, una qualitat de servei, són bàsics per evolucionar, perquè, en definitiva, doncs estem en competència amb altres destinacions i altres països, i tot això, doncs, ens obliga una miqueta a millorar-nos cada dia.
Ara queden 3 minuts per arribar a 6:15 de la tarda. Haig de fer una aturada de 2 minuts. Després reprendrem amb un parell de qüestions. Tinc ganes de preguntar-li a l'Àngels, sobretot si ells hi participen d'aquestes activitats que s'organitzen, si realment s'arrelen a la població o es mantenen bàsicament en el seu nucli de compatriotes, podríem dir-ho d'aquesta manera. Però si et sembla, m'ho respons en 3 minuts. Ens aturem i seguim. No marxeu ni pengeu, sisplau. Seguim al FAR.
El FAR.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Empresa familiar consolidada en el sector immobiliari ubicada a l'Escala precisa incorporar governant operativa executiva per a lloguers turístics. Oferim contracte anual indefinit i incorporació al mes de març. Es requereix coneixement d'idiomes, domini avançat d'Excel, Word i correu electrònic, vehicle propi, do d'agents i capacitat de treball en equip. Les funcions seran organitzar i coordinar l'equip de treball, gestionar torns i horaris del personal de neteja, col·laborar en la selecció de personal del seu departament i d'altres. Els interessats cal que envieu currículum a cvitae1730@gmail.com. cvitae1730@gmail.com.
I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de la set, però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig a fer a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real quan em parlava de roses i de baobabs o d'ineus que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant i em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. I allà vaig a...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Parlant sobre, intentant saber, reflexionant sobre per què a la gent li agrada venir tant. Què ofereix la costa que a la gent d'interior i sobretot a la gent d'altres països els hi atrau a l'hora de venir a viure. Àngels, els anglesos que estan per aquí s'arrelen? És a dir, formen part de les entitats, de les associacions, o queden tancats en el seu nucli de compatriotes, de gent del mateix origen?
Bueno, sí que van cap al poble a comprar el pa i tot això, i van a los bars i te los trobes... Però sí que és veritat que als anglesos les agrada... Bueno, és que no les costa molt parlar un altre idioma, eh? Però, bueno, que són aventures que sí, que ja te dic, que coneixen més restaurants que jo i de cop i volta diu, ah, he estat a Ulldecona, m'he anat als ports, n'hi ha un poble, n'hi ha un restaurant aquí que és molt bonic i te porten les fotos i les direccions, o sigui, que sí que fan una miqueta d'aventura, eh, també.
Correcte.
Sí, sí.
Escolta'm, deixa'm acomiadar la Montse Crusats, que ens ha estat acompanyant. Montse, ja ho saps, quan vinguis cap a l'Escala ens fas un toque, bueno, aquest cap de setmana.
I tant. Moltíssimes gràcies per comptar amb mi, per la col·laboració.
A tu per escollir la costa com a lloc de preferir. Que vagi bé, fins després.
Bona setmana.
A reveure, molt bona setmana. Hi ha un element que aquí hi ha que tenir present, i és que, per entendre'ns, en Joan Manel representa una ciutat, petita però una ciutat, o una ciutat mitjana però una ciutat, i en canvi el Delta de l'Ebre bàsicament estem parlant de poblacions petites. Què prefereixen? El brugit d'una ciutat però la proximitat dels serveis, o el fet d'estar en una població petita més tranquils però amb menys serveis? A veure, Àngels, va.
Vale. Bueno, és que jo crec que això depèn molt de cada persona. Els clients que tenim aquí són clients que potser han viscut a ciutats grans, a Anglaterra, i prefereixen la tranquil·litat i tindre un poble com aquest que té de tot, perquè clar, és un poble que n'hi ha més de 100 pesquers, té vida tot l'any, i tenen tots els serveis que necessiten, i no els agrada massa pues, les ciutats grans, no? Però jo crec que depèn més de lo que és que la persona tria. Sí que hem tingut clients que potser s'han anat d'aquí perquè tenien, pues, los xiquets eren joves i necessitaven pues, més activitat i més discoteques i més coses, més ximbumbum. I aquí la veritat és que és més tranquil·let. Però jo crec que depèn de cada persona, això.
Què en penses, Joan Manel?
Bé, hi ha clients per tots els gustos, no? I a vegades el mateix client que li agrada, que té diferents gustos. Però bé, pel que es decideix, o el que decideix Sant Carles, o el Delta de l'Ebre, o el que decideix Vilanova i la Geltrú, doncs bé, en el nostre cas, ni som una destinació petita ni som una gran ciutat, no? Estem una miqueta al mig i propers a Barcelona. Realment nosaltres pertanyem a la denominació Costa Barcelona i cada vegada ens estem veient efectivament per estar propers a Barcelona, no? Llavors, bueno, d'alguna manera aquí es pot mantenir una miqueta un ritme de vida més humà, més personalitzat, amb moltíssimes tradicions, però d'alguna manera prop de... Bueno, de fet, estem més a prop nosaltres de l'aeroport que a la mateixa ciutat de Barcelona, el qual és... no deixa de ser curiós. I bé, i som la cinquena ciutat costanera de Catalunya, que és una dada que és sorprenent, però bé, a nivell de tota Catalunya, la 17a, no? Però bueno, és una barreja, no? Llavors, cadascú, òbviament, ha d'oferir el millor que té, i Sant Carles ho fa, i el Delta ho fa, i nosaltres també.
Doncs va, vinga, tenim el Delta, tenim el Garraf, al mig no hi ha un forat, sinó hi ha tota la zona de Salou i Cambrils. Daniel Rodríguez, què tal, com estem?
Bé, la Costa Daurada, sens dubte, és una de les destinacions preferents en turisme, i en turisme de gent d'interior, sobretot si tenim en compte aquesta zona de Ponent, Aragó, tothom és conegut, no?, que Cambrils és com una espècie de feu saragossà, o també, per exemple, el País Basc o Navarra. Sí, si vas per l'estiu, de Mañicos te'n trobes uns quants. Volem preguntar, però, quin és l'impacte que genera aquest turisme d'interior en el sector hoteler de la zona, i per això en parlem amb el president de l'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda, en Xavier Roig.
Xavier, molt bona tarda.
Bona tarda a vosaltres.
Impacte positiu o no?
Home, està clar que qualsevol client que vingui d'arreu, pues, és benvingut a casa nostra, no? Llavors, el que intentem és desestacionalitzar una mica des de fa anys. Des de ja fa més de 25 anys, doncs, Port Aventura ha sigut la nostra locomotora per poder-ho aconseguir, i també doncs, tot el que és turisme de sènior, gent adulta, doncs, ens ha ajudat a poder, doncs, del mes de febrer, març, abril, maig, octubre, novembre, degut a que doncs, el sud de Catalunya el clima el tenim una mica més benigne que el del nord, doncs poder passejar o poder anar a comprar Reus o anar a veure també les ruïnes i tot el tema romà. I bé, al final la gent també d'Aragó, que la tenim a propet, o hasta tot el que és la Conca de l'Ebre, doncs acaben venint molts caps de setmana, una mica doncs, d'escapada, doncs, per seguir enamorant-se, i doncs, la feina del dia a dia d'entre setmana, al final, doncs està bé que el cap de setmana tinguem una escapadeta.
I per tant, és la franja de l'Aragó i tota aquesta banda la que ve cap aquí buscant què? Què busquen, en el cas d'ells? Què cerquen? Marxa, discoteques, tranquil·litat, excursions, compres? Què busquen?
La veritat és que és molt diferenciat el que ve en busca doncs, dels mesos d'estius o amb la família per anar a la platja, i ja sap que en aquest temps doncs és una mica agosarat banyar-se al mar Mediterrani, no? Encara que sempre hi ha algú que ho pugui fer. I no res, venen només, doncs, jo crec que a canviar la rutina de la feina del treball d'entre setmana, i molts perquè tenen una segona residència, doncs altres perquè podem també oferir unes bones infraestructures hoteleres a un preu pues, molt competitiu, i quan està a Port Aventura, que aviat obrirà, o quan no hi està, doncs ve passejar, i sobretot una bona gastronomia. I també moltes vegades doncs, acaben dormint aquí i s'acaben fent sortides doncs, cap al Priorat i conèixer alguna bodega, o cap al Penedès, o com dèiem, doncs, a Reus a comprar, de botigues. Al final són parelles, a vegades venen amb fills, i no res, marxar un parell de dies, o encara que sigui un dia sol, que ens ajuda una mica doncs, a poder tindre obert alguns establiments doncs a partir ja pràcticament d'ara o del màxim del mes que ve.
Pregunta a tots tres que ens esteu escoltant, tant en Joan Manuel Gallego, que és gerent de l'Estació Nàutica de Vilanova, com el Xavier Roig, que és president de l'Associació Hotelera de Salou, Cambrils la Pineda, com l'Àngels de la Riba, que és membre de la Capitania de Sant Carles de... o és la capital de Sant Carles de la Ràpita. Valoren més el que tenim els de fora que nosaltres mateixos? És a dir, creieu que de vegades nosaltres menys tenim la sort de viure on vivim? Va, Joan Carles, comença... Joan Manuel, perdona, comença tu.
Bé, no, jo crec que estem tots ben orgullosos. Bé, parlo de mi mateix, no? Però ben orgullosos del que tenim i ho respectem. Però també hem de ser acollidors, hem de ser conscients de la importància que té la indústria turística i de la benefici que pot portar per la societat.
Àngels?
Pues jo crec que igual o més nosaltres, el que passa és que ells tenen més temps que nosaltres. Nosaltres també oferim el millor i les informem de lo millor per captar pues, els clients i tindre pues, que donar vida al poble i a la marina. Però jo crec que nosaltres sí que lo valorem, però no tenim tant temps com ells per disfrutar-lo, per gaudir de totes les coses que tenim.
Per tant, això, quan nosaltres ens jubilem, ja serem com ells. Per tant, una mica...
Sí, ja arribarà. Ja arribarà. Algun dia, sí.
Xavier, què en penses tu?
Jo, la veritat és que, com que soc un jove de 51 anys, avui aquest dematí estava doncs, pel passatge de Calafell i Coma-ruga caminant, i deia, bueno, la gent que em anava trobant me pensava que només me trobaria la gent jubilada, i la veritat és que no, és que hi ha molta gent jubilada passejant i corrent, que jo encara em deixo esperat, i també doncs, gent jove, amb el gos, amb bicicleta, fet footing, ara mateix doncs, estic aquí també al passeig encara doncs, del port de Coma-ruga, amb una posta de sol fantàstica, i me sembla que això es pot valorar, que sap valorar, es pot valorar amb 20 anys i amb 85. I llavors sí que estem en un territori on qualsevol edat pues, pot gaudir doncs, de la platja, de les vistes, i quan anem doncs, de botigues a l'interior doncs, també ens agrada. Jo crec que hi ha sempre un moment per tot.
les passejades per la vora de la platja, una mica els passejos. Suposo que per això els ajuntaments també i les entitats us posen força en tenir aquest tipus d'equipaments, no? Perquè és al final el que més agrada a la gent. Les terrasses, no? Per exemple, dels bars, no? Les geladeries, tot aquest tipus d'equipaments, sembla que això és el que més valor té.
Sí, home, està clar que ara a l'hivern estic convençut que tot aquest passeig doncs, que prolonga des de Cunit fins bàsicament al port de Comarruga, i passat Comarruga, doncs s'ha fet un passeig molt maco tant les tres poblacions de Cunit, doncs sembla que s'hagin posat d'acord, no? Doncs que la Fell Platja i Comarruga, que es pot, ja dic, sempre anant o a peu, amb bicicleta o amb patins o amb escape o amb el que sigui, i hi ha doncs, molts restaurants que estic convençut que fa 20 anys estaven tancats i avui pràcticament tenen obert pràcticament tot l'any, i sobretot doncs, més els caps de setmana. I es veu moviment, i si es veu moviment vol dir que al final doncs, la gent s'acaba sentant a fer encara que sigui l'aperitiu o encara que sigui a fer un dinar de menú, no? Que no ens convé cada dia menjar molt, que ja se'n fem un tip. Oh. Però bueno, la gent ve també això, no? La gent ve aquí doncs, a guanyar uns quilets i després té l'oportunitat de que quan ja els ha guanyat doncs, pot seguir passejat per perdre'ls i tornar ja l'endemà a tornar a disfrutar de la nostra gastronomia.
Àngels, aquí suposo que vosaltres a tope amb això també, eh? La terrasseta, la cerveseta... Bueno, els anglesos el tema del futbol i del pub el porten molt a l'ordre del dia.
Sí, i a més aquí des de la Marina la posta de sol és la més maca, perquè se fica a darrere del Montsià, de les muntanyes, wow. I des d'aquí és on se veu millor, perquè s'allunya de la muntanya. I, pues, mira, los veus aquí o al bar de la Marina o passejant per aquí per veure la posta de sol i bueno, pues, los pubs i, bueno, el futbol, bueno, i quan es van casar los xiquets d'Anglaterra, no?,
sí.
També van ficar aquí a la tele tots juntets, n'hi havia, jo no sabia que n'hi havia tants anglesos, o sigui que qualsevol cosa ja saps com som els anglesos, o sigui n'hi ha un partit d'ells, pues clar que les agrada, i aquí al bar de la Marina també venen, pues, fan aquesta hora ara estarà, no? Juguen a la petanca i després venen aquí a prendre unes cerveses, que és de les poques coses que saben en català, eh? Una cervesa, sisplau, i bon dia, ja està, però una cervesa arriben. Sí.
Hi ha una cosa, Joan Manel, hi ha una cosa que crida molt l'atenció, precisament a aquestes èpoques de l'any, eh? Te'n vas cap al Bages, te'n vas cap al Berguedà, per exemple, fins i tot cap a la Cerdanya, i la Cerdanya ja tiren més cap a l'Empordà, però tot el que és el Bages i el Berguedà, per allò de que tiren per Montserrat, per Olesa i tal, tenen una tirada natural per venir cap aquí, eh? cap a Cunit, cap a Comarruga, cap a tota aquesta zona d'aquí, i és molt curiós veure com els de la platja se'n van allà a buscar la neu, no? Se'n van a esquiar, a fer excursions en muntanya, en bicicleta, i ells agafen el cotxe i eix cap avall a buscar la platja, el sol i la tranquil·litat.
Bé, els que vivim a la costa ens agrada la muntanya i els que viuen a la muntanya ens agrada la costa, no? Això és una... és llei de vida. Però bé, nosaltres, a nivell de les fires, a nivell de Catalunya, les que assistim, a Vic sí que notes més clarament que tiren cap a la Costa Brava. Clar que també és una qüestió de promoció, no? I a partir de Manresa ja el tema està més equilibrat. I hi ha doncs, territoris o comarques com el Solsonès on realment petitons, però realment aquí sí que guanyem per golejada, no? Realment ho notes molt, moltíssima segona residència. Et sorprès molt quan surts, vas a les fires, qui et comenta, escolta, doncs jo vaig tals dies, jo és que tinc segona, jo tinc una residència, jo, clar, llavors això, la veritat és que és sorprenent, no? I lògicament el que busquen és doncs, el mar, el bon temps i gent acollidora, també.
Àngels, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Escolta'm, i bona feina des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I bon 6 nacions, de rugby. Que vagi bé. Fins després. A reveure.
Vale, adéu.
Xavier, moltíssimes gràcies, president. Que vagi molt bé i bona feina pues també bé. A l'Associació Hotelera de Salou, Cambrils i la
Pinar. Esperem aquí a menjar Cambrils o Salou. Un arrosset amb galeres, que ara és l'època.
Ostres.
I les galeres van força plenes.
Doncs això ho lligam un dia amb en Daniel i ja en un moment ens hi plantem. Gràcies, Xavier, que vagi bé.
A vosaltres.
Fins després. Joan Manel Gallego, gerent de l'estació nàutica de Vilanova, moltíssimes gràcies i bona feina també des d'aquí, des de Vilanova i la Geltrú.
No, moltes gràcies i si us convidem al carnaval, que ja queda poquet.
Sí, home, sí, ara el mes de març. A la merengada, eh? Hem de venir a la merengada, que va ser, que és tot un espectacle, eh? Que sí?
I tant, i tant.
Vinga, que vagi bé, fins després. A reveure.
Adéu, gràcies.
Doncs ja ho sabeu, a posar en valor el que tenim, carai, que és molt i bo.
Navega amb el Far.
Ciència. Què tal, Antoni Curto?
Sí, la ciència és tot, per tant, quan la gent escolti el que vaig explicar, em diran, això no és ciència, és ciència.
Escolta'm, també diuen que les matemàtiques estan a tot arreu, que la política també ho és tot.
No, la política és un braç tonto de la ciència.
Escolta'm, ciència és tot. Va, doncs, parla'ns del que vulguis. Pots parlar-nos de qualsevol
cosa. Bueno, estàvem mirant una mica els corrents de l'Atlàntic.
Sí, és veritat.
Recordes al principi que vam parlar del...
D'aquella zona d'exclusió de corrents, eh? Aquella zona del Triangle de les Bermudes.
Sí, un trosset de la zona del Sargàs.
Exacte,
el Mar del Sargàs. Del Mar Sargàs, que són les calmes. Les calmes, que allí et quedes allí i bueno, has de menjar sopeta d'alga, no?
I cal que pesquis, perquè com no pesquis, passes gana.
Doncs bé, ara parlem una mica de més a sota, que hi ha els Elicis.
És
dir, fixa-t'hi que hi ha un triangle, que si tu fixes, si tens mentalment una mica l'Atlàntic, el planisferi, que va bé que el tinguem, doncs com va? D'Amèrica, d'Àfrica a Amèrica, hi ha uns corrents d'aire que van cap a Amèrica, cap al Golf de Mèxic. El Golf de Mèxic, com si diguéssim, s'escalfen i pugen fins a Islàndia i després per la costa van baixant, per tota la costa, van baixant per la costa europea. Tot això forma un triangle i al mig estarien les zones de calmes del Sargàs.
Vale.
Molt bé. Això que... I després hi ha els contralicis que van al revés en la zona aquesta ja més equatorial. Mm-hmm. És a dir, que tindríem una direcció d'Amèrica cap a Àfrica més avall. Hi ha la zona ja més equatorial. Mm-hmm. D'acord?
Val.
I per què en parlo o per què és important? De no haver existit aquests tipus de corrents, actualment potser encara no sabrien que Amèrica existís, malgrat que existís. Per què? Perquè si ens fixem què és el que va fer en Colón, en Cristòfor, ell va anar fins a les Illes Canàries, allí les Illes Canàries doncs, va arreglar el timó, va agafar més aigua i tot això, i va estar uns quants dies. Llavors el que va fer és va agafar els Elicis i això va tocar una mica el Sargàs, que és l'època aquesta que, no sé si abans escoltaves aquests discos que venien per a, no. Que explicaven, bueno, pues explicaven ay, que no se mueve nada aquí, estamos parados i tots bufant allí bufeu més, bufeu
i
més
i tres dies, i una setmana
i tot calma xitxa, no? Allò que es deia al final va poder sortir d'aquesta però i va enganxar els Elicis i va arribar al que són les Bahames avui dia, que es diuen les Bahames, perquè no sé quin nom li va posar, perquè tot allà on anava ho batejava, no? I, però ell que anava pensant, és a dir, si no arriba a baixar tan avall, no hagués passat mai, perquè s'hagués enganxat al mig mateix del Sargàs i allí encara estaria.
Amb la pinta la niña, la Santa Maria...
I tots estarien allí esperant, bufant, no sé, una mica esquelètics, però vaja, encara estarien allí tirant. Però, en canvi, a l'agafar els Elicis, això el va fer que tirés cap a les Bahames. A les Bahames, ell es va creure que estava davant d'unes illes. Ell buscava la Índia i també buscava, cosa curiosa, buscava la illa de Sipao, que era a Japó. Que havien dit que, bueno, que allí tenien seda, que d'allí venien... És a dir, el que no, el que hem de pensar és que van ser... Més que aventurers, són persones que han sigut mercenaris contractats per trobar unes rutes a la Índia el més ràpid possible.
D'acord, per comercialitzar...
Per tot era una qüestió, el comerç és el que genera vida, no? Això és el que... I mort. Després va generar mort, però al principi va generar molta vida. En aquest sentit, de que genera empreses potents i fortes. És cosa curiosa perquè dic, si no arriba a baixar fins a les Canàries, i hagués tirat més que a la punta d'Espanya, que hagués sortit, s'hagués quedat enganxat al Sargàs directe
i
d'allí no surt. És que no surt, perquè s'hagués quedat enganxat. Sí que va estar un, però va estar per sota. Va poder agafar un moment d'elisi i va fer que pugés fins a la zona de les Bahames, Florida. Després va baixar cap a Cuba, Puerto Rico, el que ara en diem tot això, i va agafar justament la zona del corrent del golf, és a dir, va poder tornar, perquè jo sempre dic que els aventurers són aventurers sempre que tornin.
Sí, bueno, sí.
Tu pots anar-hi, però si et quedes...
A muntanya sempre es diu que el cim és la meitat del camí.
Jo diria 75%.
Saps, perquè un cop has estat a dalt, et toca tornar a baixar, si no baixes no...
I no baixes amb les mateixes condicions físiques.
Exacte, sí.
Perquè molta gent diu, és que l'esforç que has fet per pujar... després ho pagues, i molta gent que força la màquina, força el cos, després, i com és possible que la baixada tingui...
El 90%,
ja és la tornada.
El 90% de les morts a la muntanya es produeixen als descensos, no als ascensos. Pues va per aquí. Bueno, però és això, és la meitat del camí, doncs el mateix. No? Si no tornes, no ets aventurer.
En aquest cop, no va tornar pel mateix camí. I ara comentarem si Colón tenia... Ell era expert mariner, però no se'n fiaven. Els que van portar una mica el tanto va ser els germans Pinzones, que
eren uns marineros.
Uns marineros,
Exacte.
Molt mariners eren. Bé, la qüestió és que va tornar una mica pel corrent del golf. En un moment determinat se separen els dos que quedaven i un, ell va fer cap amb la Santa Maria, va fer cap a les Açores,
sí.
I els altres van fer cap ja a Galícia.
Directament a Galícia.
Sí, i els altres teòricament van tornar abans, però van esperar allò que tenia que ser l'almirante, el gran almirante de les Índies.
Vale.
I, bueno, al final van anar a Badalona. Van anar a petar a Badalona, que allí a Sant Jeroni de Mutra, doncs és on el típic quadre que surt ell besant-se les manos...
És allà a Sant Jeroni de la Murtra.
Sí, molt bé. Allí a Badalona és on ells li van dir que no estaven, que estaven allà, i ell va fer el recorregut amb els seus indis i tot això, i se'n va anar allà per ensenyar-los l'or que havia depredat...
Sí, la gent que havia matat i totes aquestes
coses. Sí, uns quants. Bé, fixa-t'hi, doncs, que ell va fer un viatge per baix i torna per dalt.
Sí.
Perquè ell baixa fins a les Canàries, baixa més avall, fa tot això, i llavors puja per amunt.
Sí.
Entens? I ell fa cap... Perquè va estar empresonat a Portugal, va empresonar la tornada. I perquè és que estaven a frec. Perquè ell primer va oferir a la corona portuguesa. Perquè ell era un mercenari. Ell tenia les seves idees, però tenia un gran error.
Quin?
Que ell es pensava que la Terra era més petita que no... Ell sabia que la Terra, en realitat, molta gent sabia, no era només ell, que a vegades ens venen la història de que era com un il·luminat, no? Des dels temps dels grecs se sabia que la Terra era esfèrica i que tu podies circumvalar tot el planeta. El que no sabien és que existia... Ell es va trobar un continent entremig de lo que ell es pensava que arribaria la ruta més ràpida per anar a l'Índia.
Ell no esperava trobar-se a Amèrica.
És que va morir sense saber-ho.
Ah, sí?
Ell va morir fins i tot uns quants anys després, encara no es tenia cert, perquè ells el que troben són unes illes, després Cuba, que és molt gran, i allò ho confons, fins que no fas fotografia de tot, tu no veus que allò torna a ser una illa. Però clar, són molts quilòmetres. I ells el que fan, ells només fan, picotegen a llocs que saben que hi ha or, que els hi han dit, fos en aquest punt i tal, tal. Ells no van... no van a l'aventura a trobar un nou continent. Això ni molt menys. Ells es pensaven que allò ja estava més que redescobert. Fixa-t'hi que fins i tot encara la casa de les Índies Occidentales, encara el tabacos d'Índies...
Sí, és
dir, durant molts anys després, encara Espanya era molt reàcia a admetre que allò era una altra cosa. Que ells es pensaven que estaven a les Índies i ells volien comerciar. En realitat, per això es va fer. I ell va vendre aquest producte. És a dir, ell no va creure mai, i així va morir, que allò fora un continent nou, ni ho sabia. Ni Amèrico Vespucci, en realitat va ser un... És un error quan es diu, és que Amèrico va ser el primer que va dir que allò era un continent. No, ni ell mateix tampoc, Amèrico, tampoc ho va dir. Sinó que se li va fer una referència, és a dir, va ser molt més tard. El que passa és que després ja va sortir el nom d'Amèrica, Amèrica, i allí es va quedar. En realitat hauríem de dir Colòmbia, o no, perquè, clar, ell... La terra ferma no la va descobrir, sinó que va descobrir
una illa.
Les illes, Les Illes, clar, sí. Va tot el Carib, tota la zona aquesta del Carib. És a dir, ell no va tocar, sinó molt més tard, van ser altres que van tocar el continent, no? Però és curiós com els corrents aquests van permetre a fer això. I llavors, a partir d'allí, ja va ser una estampida.
Tothom agafava els helicis i cap allà.
Sí, bueno, els reis catòlics van fer una llei, van fer un edicte conforme que, cuidadet, que hi hagués algú que volgués comerciar amb les Índies,
sí?
Si no tenia permís reial.
Va.
Allí tothom tenia que pagar peatge.
La seva part de...
Peatge, fixa-t'hi, que això ja, en aquell temps ja era el peatge. És a dir, si tu volies fer una empresa i anar a comerciar així directament, estava prohibidíssim. I va tindre un edicte, que llavors a partir d'això de decret de Tordesillas i tot això, ja van dividir el món.
Val.
Entre portuguesos i espanyols.
D'acord.
Que eren, llavors eren, ja van ser el naixement dels grans imperis, no? Llavors la colonització... És a dir, com uns corrents, com uns
de
corrents
vent,
de vent, corrents també d'aigua,
sí?
que en aquest cas estan enganxats, perquè aquests mateixos corrents estan també les aigües profundes, doncs han generat doncs, un reconeixement d'una... bueno, allí comença l'edat moderna, és el que diem, no?
Sí, 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 sí.
De no ser aquests vents, potser ja et dic, encara estaríem
no
pensant...
No s'hagués descobert Amèrica. Perquè el que van fer va ser posar les caraveles i el vent, top allà. O sigui, no va fer
ells no coneixia res. Ell el que tenia coneixements forts, sobretot, i més encara els pinzons, ell ho sabia, i tenia unes coses molt curioses. La brújula.
Ah.
Que no tothom tenia brújula.
Ah, sí?
Clar. Ella va portar brújula, i el problema perquè... I a més, una altra cosa, que molts historiadors i molts científics... I, ostres, és que no és tan difícil trobar Amèrica
no.
des d'Europa. Van fer molts més milers de quilòmetres tots els polinesis. Els polinesis van recórrer mig Pacífic, que és tres vegades l'Atlàntic, és que és impressionant. I tu veus que totes les illes estan habitades. I tu dius, i com és possible que aquesta merdúflia de l'Atlàntic, sí. que no és tan gros, que
sí,
el Pacífic
sí, sí.
és impressionant. Però tu tens tot el Pacífic ja colonitzat pels mateixos polinesis, i això és degut a que una cosa que es diu que la idea de la por que tenien els occidentals amb el mar. És a dir, ells només viatjaven pel costat de la costa.
La setmana vinent seguim explicant.
Expliquem.
Gràcies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. L'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí us proposa viure la màgia del Nadal amb una programació ben especial. Dimarts 1 de gener a les 7 de la tarda, concert d'any nou, valsos i polques amb l'orquestra Terres de Marca. Diumenge 6 de gener a les 7 de la tarda, concert de Reis, Tempo d'Humore amb l'orquestra de Cambra de l'Empordà. Viviu el Nadal més màgic i musical a l'Auditori Teatre Espaiter. I per gaudir d'aquests concerts us oferim el paquet Nadal, que inclou els dos espectacles per només 26 euros. Recordeu, paquet Nadal, a l'Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.